Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
Dos minuts del que passen de 2:15 del matí. A aquesta hora avui excepcionalment obrim repàs de l'actualitat abans de l'entrevista del dia. Bon dia, Marc Casanovas.
Molt bon dia de nou.
I aquí també l'acompanya el Sergio Morales, que no abandona mai l'estudi, de fet. Bon dia, Sergio.
Hola, què tal, com estem?
Se'ns fa estrany, no?
Se'n fa estrany, a aquesta hora? Tant d'hora. Igual sóc jo l'entrevistat del dia. Si vols fer-me alguna pregunta, Sergi, ja ho saps, eh?
Una advertència.
Una advertència, comencem bé, eh? Comencem la secció dient-te una advertència.
Et poso el temps fins que arribi el senyor Coromines.
Cap problema.
I aleshores fem l'entrevista.
Esperem poder omplir aquest buit fins a l'hora que convingui. Però si us sembla, comencem amb dues coses que em van tocar bastant la pera ahir, per no dir que em van posar bastanta mala llet. I és que el blog de El Mundo, ahir es podia llegir a Salvador Sostres...
Referent de l'opinió,
exacte,
eh?
Fent una glossa increïble sobre la Teresa, si no m'equivoco era el nom de la dona que va morir aquest cap de setmana després d'una participar en una prova molt dura, unes condicions molt dures també, però el senyor Sostres creia que això havia estat culpa de la dona, i naturalment ella s'hi va apuntar per gust i no ho feia pas obligada, però comparava fer esport en aquest nivell, deia que era menys saludable que, per exemple, beure whisky, fumar, i que eren tots pagats uns cínics per... seguir aquest tipus de proves. Jo li diria, bueno, no li diria res al senyor Sostres perquè segurament tindríem problemes després,
potser podíem veure ell corrent 100 metres.
Exacte, i amb una copa de whisky o dues, no sé. Suposo que per escriure se'n deu prendre més d'un parell d'ampolles, perquè a vegades les bajanades que s'arriben a dir són molt grans. Està molt bé la llibertat d'expressió i tot plegat, però quan ens posem davant d'un ordinador i tenim un públic bastant gran que ens segueix, suposo que s'ha de tenir un mínim sentit de responsabilitat i sobretot de respecte a la família d'aquesta dona que va morir el passat dissabte. Fet aquest apunt...
La Teresa Farriola, això ho trobava en Marc a través d'internet, al Mundo?
Exacte, en el seu blog, que si no m'equivoco es diu Guantánamo, o una cosa semblant, o almenys ahir hi havia aquest títol per allà.
Tampoc val la pena entrar a llegir-ho.
No, jo no us la recomano, aquesta lectura. Em vaig topar amb això per Twitter i ho vaig veure i em va posar una mica els pèls de punta. Però bé, després d'aquesta intervenció que em venia de gust fer, que la portava ja feta des de casa... anem per la segona cosa que em va posar de bastant mal humor, i és que la Generalitat haurà de tornar ni més ni menys que 27.000 euros a Millet. Sí, exacte, ja el senyor Millet ja
més,
està...
Més, no? Jo crec que són
sí,
més.
Em sembla que això només han cabut 3 o 4 euros d'aquí, per un impost que no havia de pagar. I ara la Generalitat es veu obligada a retornar-li aquests diners... són aquestes coses, els lladres ja ho tenen, que a vegades doncs, els hi surten bé les coses. Recordem un senyor que se'n va endur una fortuna del Palau de la Música, que va passar una temporada molt petitona a la presó i que, si no mal no recordo, ara està fora.
Però aquest home deu recalés encara.
Sí.
Llavors per què li tornen?
Exacte, que li descomptin ja.
Exacte, no? Que li descomptin, eh? No dic que això no sigui seu, que ho deu ser.
No, exacte.
Però...
Exacte, no, si ell no havia de pagar, havia de pagar.
Mira, t'hem de tornar això, ens ho callem, però t'ho descomptem.
Clar.
Te l'apunto a la cuenta.
Exacte, fer una llista amb el senyor Millet, la Generalitat i el País, i que vagin arreglant els seus comptes. Però bé, ell sabrà què fa amb la seva consciència.
Exacte.
I també sabran qui fan amb la seva consciència són els familiars d'una persona que es deia Soledad Hernández, que va traspassar, i va publicar una esquela a l'ABC que va aixecar bastanta, no sé si polèmica, però sí curiositat. I bé, si us sembla, us llegiré un trosset de l'esquela, ens posem així en veu ja més seriosa i pràcticament d'ultratomba, per dir-vos el text que deia l'esquela. Deia així: diu, quiso en sus últimos momentos de vida dejar encargada la publicación de esta esquela para manifestar su perdón a los familiares que la abandonaron cuando más les necesitó, sus hermanos, tal, 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 y su hija, tal, 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 por su falta, absoluta falta de cariño y apoyo durante su larga y penosa enfermedad. Bé, és una forma de marxar repartint, podríem dir, perquè marxes en pau. Jo crec que després d'escriure aquesta esquela,
home, clar, et quedes a gust.
Jo crec que marxes en pau, els hi fots el pal a la família que t'han deixat... exacte, sí, sí, des de, del més enllà la Soledad està repartint garrotades a dojo, eh?
Trobo molt curiós que aquesta dona ja tingués preparat això, eh? Ja deia, mira, em queda...
Fa molt mal rotllo, no?
Clar, però ella pensava, mira, estic com estic, sí, sí. No sé quan duraré, jo deixo això escrit.
Jo el que m'agradaria saber és com ja els senyors de l'ABC van saber que havien de publicar ja aquesta esquela en concret, home. Perquè no sé si es anaven trucant cada dia, oye, senyor de l'ABC, aún estoy viva, no publique nada para mañana, eh? Si no, llamo a partir de les 10 de la noche, ja veremos. Però clar, és que és cert, no crec que els mateixos familiars, bé, no ho sé, igual sí que van trucar allà i van dir, ah, sí, sí, ja en tenim una de preparada, o va ser la senyora que les últimes voluntats va dir que volien que es publiqués aquesta esquela. De totes maneres, em queda la sensació que a mi em sap greu per la Soledad.
Clar que perquè, sap greu, oh, home.
No, naturalment, sap greu que hagi traspassat, però també...
No, no, això... Bueno, sap, a veure...
Sap molt greu...
La situació.
La situació que ella no podrà veure la cara dels seus familiars llegint l'esquela.
Ah, amic.
I amics i coneguts, saps? Que, ah. Que també és una cosa, diu, ja que ho fas, em ve de gust veure-ho. O sigui que igual no ha traspassat i se n'ha anat a viure, vés a saber on.
Sí, sí, no, no, ho trobo, sí, que... ho trobo d'això, veus? Aquesta reflexió és molt interessant.
Però bé, seguim avançant i és que... Últimament trobem gent capaç de fer moltes coses.
Els un plusmarquista,
sí, sí, els superherois no només existeixen a la ficció, sinó també en la realitat. I és que un marroquí de 34 anys va ser arrestat, que ho podria haver estat, però va ser arrestat, sinó detingut per conduir sense carnet. Atenció, va, primer punt, sense carnet.
Vinga.
Un cotxe robat, som-hi. I... més a més, ja per acabar d'enllestir, mentre es parlava al mòbil.
Clar que sí, home.
O sigui que déu-n'hi-do, el senyor es va quedar a gust. Ja no sabem si el cotxe conduïa sense matrícules o conduïa sense cinturó.
Sí, bé. Sí, i és que els càrrecs que li imputen són robatori, també contra la seguretat del trànsit, falsificació de plaques de matrícula, danys i atemptat contra els agents de l'autoritat.
Doncs...
és de rècord, això.
Déu-n'hi-do. Mira'l, mira'l. Acaba només, d'arribar ara per aquí.
Només faltava haver begut una miqueta, no dic massa,
sí,
tampoc,
no sé, jo és el que estava pensant, dic, ja que ho fas, no? Exacte. Exacte. Jo crec que hauria de fer-ho bé.
Exacte,
sí, sí. Ja que ets un animal que no tens consciència de res, doncs home, això és pràcticament de rècord. I bé, esperem que ningú més segueixi el seu exemple. Sí, sí.
Però és que, a més, es va donar la fuga, perquè va sortir corrent cap a un camp de tarongers.
Exacte.
Això mateix. Sí, sí, o sigui, l'home va... i va arribar a copejar un dels policies.
Però va, aquest home, em sap greu dir-ho així, però és una mica un monstre, eh? Perquè, clar, no sé si es pot fer tot tan malament. No es pot anar colpejant ja els agents de l'autoritat. És que a més, quan no tens raó...
Saps qui t'agafaran?
Jo crec que, a més, es va encarar. O sigui que li va dir, però què dices? Jo estoy bien.
No estava con el teléfono.
A ver.
Home, i no iba conduciendo, ni siquiera iba conduciendo.
Y este coche, pues me lo encontré por la calle. I aquestes coses que passen, no? Si clar. No és de ningú, però doncs es veu.
Ell dirà, si trobes una joguina pel carrer, te la pots quedar, perquè un cotxe no.
Exacte. Ah. Ostres. Bé, en fi, esperem que no torni a agafar un cotxe i no sé dir ni si un mòbil ni un camp de tarongers, perquè si no, Déu-n'hi-do. En fi, els amants de les xarxes socials heu d'anar molt en compte. Jo sóc una persona del segle passat i encara no estic posat en aquest món del Facebook.
Home, només tens Twitter, home.
Tinc Twitter, sí, sí. Vaig que... exacte. Mira, estic escrivint aquí el tuit del repàs. Però és que heu d'anar molt en compte amb el tema Facebook perquè s'us pot descontrolar. Allò típic de crear un evento i convidarem a 4 o 5 amics per celebrar, per fer un berenar. Un berenar i després fer unes partides a la consola, doncs se't pot anar de les mans, qui és el que li va passar a una noia holandesa que es diu Med, que va crear una convocatòria a través de Facebook per celebrar la seva festa d'aniversari dels 16 anys, 16 anyets, al poble holandès de Arnhem, al nord d'Holanda, i va oblidar de posar-se que la cintera era privada.
Espera. 16 anys.
16 anys.
Vull dir, dels de joventut.
I tant, 16 Val. Primaveres. Però és que el poble en qüestió s'hi van plantar... només són 18.000 habitants. Mm-hmm. Doncs a la convocatòria s'hi van apuntar més de 25.000 persones.
Però, home,
es van apuntar a la convocatòria i 4.000 van dir que sí que hi assistirien. El poble, espantat,
imagina
la por
que posin barricades.
Exacte. Doncs va declarar la llei seca per una nit, però no va servir de res. La festa es va convertir aquella matinada en una cita per milers de vàndals que van acabar amb 34 detinguts, 29 ferits lleus i la noia i els seus amics totalment consternats després de la que havien liat.
Deixa'm recuperar el que va dir l'alcalde d'aquest poble.
Endavant,
que es diu
en
Rob Batts.
En Rob Batts,
diu, ha qualificat de xusma els causants dels disturbis i ha afirmat que eren molt violents i compte, perquè estaven molt ben preparats. Venien buscant confrontació de forma conscient, inclús en el pitjor dels casos, no esperaven això, ha assenyalat.
És que no és la primera vegada que passa això, després de crear una cita d'aquestes al Facebook, que s'hi apunten milers de persones i ho acaben rebentant tot. No sé si és que ja és un col·lectiu organitzat que es dedica a això, està pendent de les pobres noies i nois adolescents que la lien i estan pendents a la que salten buscant, igual tenen una aplicació pel mòbil que et diu, aquí algú ha posat la festa, aquesta és privada, doncs bé, a tots allà és igual. Nosaltres vivim a Rússia, però nosaltres baixem a on faci falta a destrossar coses, que també són ganes, no?
Home, sí, si pots destrossar coses a casa teva.
A més, vosaltres aniríeu a una festa de 4.000 persones? A mi em sembla que hi ha moltes persones. Una cosa és anar a un concert o un festival, però, ostres, una festa de 4.000 persones, penses, no em quedaran canapés per mi?
Això,
per anar a buscar la Fanta,
vist això,
com ho faré?
Perquè no hi haurà ni beguda ni menjar per tots.
Res de res, però bé, en fi. L'altre dia parlava d'un professor també de matemàtiques que es va escapar amb una jove anglesa i va deixar plantada la seva dona, només de 6 mesos de casat. Doncs tenim un nou capítol d'un professor de matemàtiques, aquesta vegada a la Universitat de Michigan. Des d'aquí els professors de matemàtiques, no sé què us està passant. Des del més profund carinyo, però
les mates són abstractes, però tampoc cal perdre el cap.
Clar, és que el professor de matemàtiques d'aquesta universitat va acabar la classe fora de l'aula només posat amb els mitjons, completament despullat i amb els mitjons als peus.
Sí, però
aquest no va marxar, però amb cap noia.
El sotstitular de la notícia...
No sé si ho va provar, però...
Diu, l'home
no va, intenció,
diu, l'home va patir una crisi nerviosa, va començar a cridar i es va treure tota la roba fins
exacte.
A quedar-se només amb mitjons.
A més, un crit molt masculí d'aquest professor de Michigan, que no sé si és que no va saber resoldre equacions de segon grau, jo aquí ja em vaig perdre, com bé diu la frase dels ineptes, jo sóc de lletres, i aquí ja no hi vaig arribar, però bé, el senyor de Michigan, doncs...
Compte la reacció d'un dels alumnes, diu, sempre va haver alguna cosa estranya en ell... A classe, algunes vegades repetia coses que no tenien res a veure amb la lliçó.
Aquest alumne es nota que no va anar a la meva escola, tampoc, perquè si no... Però bé, allà com a mínim no sortien tots plegats amb calçotets i cridant, perquè, bé, haguessin tingut problemes amb l'església, també, perquè jo anava amb algun col·legi d'aquests. Però, en fi, seguim amb notícies d'aquestes que ens agraden tant, i és que una soldat britànica va donar llum a l'Afganistan i l'exèrcit assegura que no tenia notícia del seu estat, i això és una notícia que a mi em va frapar molt, perquè jo no sé, Sergi, si tu estàs embarassat, suposo que ho notaries al final, no? I no se t'ocorriria tenir el nen sense haver vist que et creixia una mica la panxa. Doncs amb aquesta soldat britànica li va passar a l'Afganistan i a mi em sembla una mica... estrany tot plegat. Diu que sí que uns dies abans de tenir el nen va tenir una mica de mal de panxa, però bé, que ho pensava que era nervis, una cosa normal, i al final es va despertar amb la criatura per allà, ja, o sigui que...
I la panxa la tenia com sempre.
Sí, això sembla, o si més no va dir, home, sí que he menjat massa canxitos últimament i se m'han anat a les mans el tema, però bé, no sé. Total, que la dona ja es troba als Estats Units cuidant la seva criatura. També s'ha de saber de qui és el pare, suposo, ara, perquè, clar, tu te'n vas a l'Afganistan sense saber que estàs embarassat. O sigui que, bé, en fi.
Clar, aquesta soldat britànica segurament tampoc podria ser a l'Afganistan, si s'hagués sabut que estava embarassada.
Exacte, no, està prohibit per l'exèrcit, i ho trobo un bastant bon criteri, que si una dona està embarassada no pugui anar a fer la guerra. O sigui, ja trobaria que ningú... fes la guerra en qualsevol estat, però, home, si portes una personeta a dins, no te'n vagis a disparar altra gent.
Queden notícies o les deixem per demà?
El que tu manis.
Si en queda una de breu, vinga.
Va, doncs Un estudi realitzat amb femelles de babuino, de monos, identifica tres tipus de caràcter en els monos i suggereix que en la seva salut i suggereix que influeixen en la seva salut i el caràcter reproductiu. Hi ha tres tipus de monos, que són els monos amables, els monos distants, exacte, aquest és un mono amable, què tal, com estàs, Jou? I els monos solitaris, que són els que es treuen els polls ell mateix i no els comparteixen amb ningú, que això també fa de mal fer. Si ets mono, has de compartir els teus polls.
Molt a favor de notícies de micos i de gats.
Sí, on la trobem, aquesta?
Exacte. Aquesta la trobàvem ni més ni menys que a l'ABC, un gran diari per aquest tipus de notícies.
No digues res més, Marc.
Res més.
Gràcies, Marc, gràcies, Sergio.
Fins ara.
Us escoltem més endavant al programa. Nosaltres fem una pausa ara per la publicitat. Finalment posposem l'entrevista amb el senyor Xavier Coromines, director del 4 Congrés de la Bicicleta i president de la Fundació Ecaboro Veritas, per les 11:10 del matí. Tot seguit parlarem però de temes d'actualitat per arribar al punt de les 11. My home.